Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen les Converses Gironines. Cada setmana tenim una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arter. Gràcies per ser aquí amb nosaltres en aquest programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible una emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat setmanal també és amb en Josep Víctor Gai. Aquí saludem. Víctor, com estàs?
Molt ben trobat dintre de la situació que tots vivim, per no dir patim, però el més important és viure-la i en el programa d'avui la vivim amb un amic i company. És a dir, avui, en certa manera, juguem a casa.
Juguem a casa per l'afinitat amb el nostre convidat i, a més, perquè la gent de ràdio no ens agrada... No hi ha res que ens agradi més que parlar de ràdio. Llavors, quan parlem de ràdio, som potser una mica pesats, ja partim, però si més no, feliços. Saludem el comunicador Joan Peric. Joan, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, molt bé.
Autor de Ràdio Mi Amigo.
Correcte.
Ràdio Mi Amigo, una emissora històrica. Quan va sortir la idea de fer aquest llibre de Ràdio Mi Amigo, Joan?
Doncs aquesta emissora era una emissora que va tenir relació directa amb Platja d'Aro, perquè van estar uns anys produint els programes des d'aquí, val?
Sí.
Aleshores, jo com m'incorporo a Ràdio Platja d'Aro, que el 1983, feia tot just 3 anys que havien marxat de Platja d'Aro, aquesta gent. I encara hi quedava algun personatge per allà, algun tècnic que s'havia quedat despenjat d'aquella gent, i em parlaven d'aquella emissora, d'una emissora que estava en un vaixell en el Mar del Nord.
Eren belgues, no?
Eren belgues i holandesos. Hi havia una munió de gent del Benelux. I aleshores em vaig sentir parlar en aquella època. Però bueno, va ser una cosa d'aquelles que ni t'hi fixes, ni em fas cas, ni em crida l'atenció, perquè jo en aquella època tenia 20 anys i estava per altres coses. Aleshores, al cap d'uns anys, vaig fer una mena de treball també de recerca que tractava de la ràdio a la Costa Brava, de la ràdio en el sentit d'emissions de ràdio. I vaig fer una mena de petit projecte, i entre els temes que tocava aquell projecte hi havia Ràdio Mi Amigo. I allà vaig començar a gratar una mica, allò que comences a parlar amb un, amb l'altre, i vaig veure que hi havia tela, hi havia tema, no? Hi havia molta informació que no es havia conservat, perquè aquesta gent van venir aquí, però com que no emitien aquí, emitien a la zona del centre d'Europa, doncs no van tenir una rellevància social, no? Els coneixia poca gent, havien passat 40 anys, els testimonis que hi havia per aquí eren molt vagos, eren molt distorsionats, però vaig veure que hi havia història, que hi havia molta cosa a descobrir, no? I va ser això que va fer que, per un costat, tenia ganes d'esbrinar, perquè aquí els hiverns són molt llargs a la costa, tens moltes hores lliures, i tenia ganes d'esbrinar, doncs, què havia passat amb aquella gent, qui eren, com havien col·laborat i com havien interactuat amb la població. I després, l'opció de presentar-me com a treball de recerca en els Premis Jordi Comas, doncs això va ser tot una. Vaig dir, ostres, doncs és l'oportunitat per fer una investigació a fons d'aquest tema.
Bé, si ens referim i ens adrecem als oïdors i oïdores més joves, evidentment, parlar-los de Ràdio Mi Amigo i d'una emissora que ara poder fins i tot gosaríem a dir-ne pirata, sí. Més pirata en el que gairebé en la situació física, perquè estaven en un vaixell i estaven al mar, eren uns pirates gairebé autèntics. Ara seria possible, es diu, una emissora que no estava sota els controls administratius pràcticament del lloc. Avui dia seria possible muntar això, muntar un vaixell al mig amb aigües internacionals i que emitís programes, o era un fenomen que corresponia en aquell moment d'Europa, diguem-ho així?
Jo crec que sí, jo crec que les circumstàncies que hi havia en aquell moment ho van permetre. Pensem que hi havia molts països que encara no havien signat cap convenció ni cap acord internacional sobre aquest tema. I potser una mica arrel d'aquest fenomen va ser com els països van començar a signar el Tractat d'Estrasburg, que precisament era un tractat contra la pirateria radiofònica i que molts països no havien corroborat. Es tenia que, era un d'aquells tractats que es fan i que cada país després l'ha de corroborar però a nivell particular, i tothom ho tenia en un calaix fins que la cosa se'ls va anar de les mans i van començar a signar aquests tractats internacionals. Vull dir que ara seria pràcticament impossible que tots els països estan d'acord en que no, en no deixar, en no deixar que la gent faci, faci la seva sense passar per caixa, diguéssim, no?
Com era la programació de Ràdio Amigo? Quins programes feien, Joan?
Eren eminentment musical. O sigui, per situar una mica l'oient en el que era aquest fenomen, diríem que als anys 60 a Europa hi havia una voluntat de tenir una ràdio musical moderna com la que la hi havia als Estats Units. Als Estats Units, després de la Segona Guerra Mundial, es comença a fer una ràdio més moderna, més musical, menys anquilosada, val? I aquí a Europa no es podia fer perquè els estats tenien les seves ràdios, la BBC, Ràdio Nacional, eren ràdios que pràcticament eren monopolis, no? I no es donaven llicències a la gent, als empresaris, per poder muntar ràdios, no? I, bueno, estem parlant dels 60...
Bé, això, Joan, molt sí. Tampoc ha canviat, eh?
Bueno, però ara tens...
Perdona l'incís, eh?
Sí, tens raó, però en aquella època no hi havia cap oferta més que no que fos el diari Hablado de les 7 de la tarda.
Clar, clar.
Entens? Sí. Aleshores hi havia una inquietud per part de la població i dels empresaris musicals, sobretot, perquè discogràfiques n'hi havien un parell només, però bueno, n'hi havien, i hi havia molts artistes, estem parlant dels 60, estem parlant dels Beatles, estem parlant d'Elvis Presley, la gent volia escoltar això, i no hi havia ràdios, no hi havia ràdios que posessin aquesta música. I d'aquí una mica ve aquesta voluntat de gent de dir, pues, si no ens doneu llicències, doncs muntarem un vaixell amb maigues internacionals i emetarem des d'allà. I per aquí va venir tota aquesta explosió d'emissores, que n'hi van haver-hi fins a 10 o 12, amb vaixells, fins que a mitjans dels 70 doncs, els governs es van posar seriosos i ho van començar a prohibir. No?
Bé, en el cas concret de Ràdio Mi Amigo, precisament el sostítol del llibre, diu El somni de Silvan Tuck.
Correcte.
Qui era aquest personatge? Perquè ens queda llunyà, que ja no és amb nosaltres, però, en fi, normalment diuen que darrere de qualsevol projecte sempre hi ha una persona, no una corporació, un consell d'administració, sinó una persona. Qui era Silvan Tuck?
Silvan Tuck era un empresari d'aquests que s'han fet a ells mateixos, o sigui, va néixer en una família pobra, es va fer milionari a Bèlgica amb temes que no tenien res a veure amb la ràdio, i un cop ell era milionari, li va entrar doncs, la curiositat, com que també era client d'aquestes emissores, perquè en aquella època totes les grans empreses feien publicitat, eren molt escoltades aquestes emissores. Aleshores, li va entrar la curiositat de com funcionava el tema de la ràdio, aleshores era un home que té una vida fascinant. Els que pugueu llegir el llibre ho veureu, que va tenir una vida de pel·lícula. Doncs en un moment donat s'implica i vol tenir la seva pròpia emissora. I aleshores aposta tota la seva fortuna, perquè al final ho perd tot, encara que sigui una mica spoiler, però és per situar la cosa, doncs ho aposta tot, tota la seva fortuna, en una emissora que es diu Ràdio Mi Amigo i que és de les últimes que sobreviuen en aquest fenomen offshore, no?
Bé, i la relació amb Platja d'Aro com s'estableix? Perquè això també és curiós, no? Perquè dius, un vaixell
sí.
que els propietaris són neerlandesos, diguem-ho així,
sí.
Doncs, que està en el Mar del Nord, que aquí no s'escolta, no tècnicament no es pot escoltar, però en canvi s'estableix a Platja d'Aro.
És una casualitat. El Silvan Tuck, el propietari de l'emissora, feia 2 anys que es havia comprat un xalet aquí a Platja d'Aro. Bueno, havia fet fer un xalet aquí a Platja d'Aro, perquè en un dels seus viatges de plaer doncs, va aterrissar aquí, li va agradar, va pujar dalt al Mas Nou a veure les vistes que hi havia i va dir, doncs, me'n faig un xalet. En aquella època no tenia problemes de diners, va dir, doncs vinga, va, pum, i compro les 4 parcel·les del voltant perquè vull que no em molesti ningú. Aleshores, 2 anys més tard d'això, de tenir el xalet aquí, ja tenien l'emissora muntada, i les autoritats judicials, tant belgues com holandeses, acceleren la pressió i la persecució policial contra aquest tipus d'organitzacions. Aleshores, arriba un punt que la pressió és tan animal, és tan despiadada, que estan a punt de posar-los a tots a la presó. Aleshores, s'han de fugir. Fugen, literalment, fugen de nit amb cotxes i venen a Platja d'Aro, que ell tenia aquí el xalet, i és la sortida natural de marxar del país, no? I per això s'estableixen a Platja d'Aro.
A més, en aquell moment, ho hem llegit en el llibre, l'Estat espanyol no havia signat cap d'aquests pactes europeus, diguem-ho així.
Ell pot sobreviure, o sigui, l'organització pot sobreviure a Espanya durant aquests 4 anys, perquè en aquell moment l'Estat espanyol encara no havia signat els convenis internacionals, recordem que era els últims mesos, anys del franquisme, i el Franco doncs no era gaire amant de signar gaire res internacional, i per tant aquesta era una mica la pantalla legal per la que el van deixar funcionant aquí a nivell d'organització, de gravació de programes, en fi, podien fer vida normal.
A nivell de resposta, Joan, la realitat és que van tenir un gran èxit d'audiència, audiències milionàries, sí. Amb audiències com de 5 milions d'oients, una autèntica barbaritat, no?
Exacte, sí. Això va ser una mica perquè els governs belga i holandès, l'estiu del 74, posen un ultimàtum a totes les emissores que hi havia, en aquell moment n'hi havia 5 o 6 vaixells que estaven emetent. I per què els belgues i holandesos podien amenaçar? Perquè aquests vaixells, evidentment, tenen l'emissora en el barco, però els estudis sempre estan a terra, no? A terra hi ha una organització on hi ha dels que proveeixen de gasoil al vaixell i d'aliments, fins als estudis de gravació, fins a tota l'organització administrativa, publicitària, etcètera, no? Aleshores, per això els governs belgues i holandesos van tenir el poder de dir el dia 1 de setembre no ha de quedar cap emissora en funcionament, val? Aleshores, què va passar aquí? Que van tancar totes, menys aquesta. Aquesta van dir, estaven ancorats davant de la costa holandesa, van aixecar ancles i se'n van anar davant del Tàmesis, davant d'Anglaterra, val? I van continuar funcionant i van ser l'única emissora que funcionava. Aleshores, què passa? Que tota l'audiència que tenien, totes les emissores d'aquest estil, es van passar d'un dia per l'altre en aquesta emissora. Per això tenia tanta potència, a nivell d'oients, no?
I això suposo que els devia reportar una audiència publicitària, diguem-ho així, important. Eh?
Totes les grans multinacionals, o sigui, jo en aquests anys de recerca he recuperat anuncis, els anuncis que feien, i tenies totes les companyies aèries, totes les marques de tabac d'aquella època, tenies la Coca-Cola, el Levi's, en fi, totes les multinacionals se volien anunciar en aquesta emissora.
Joan, a nivell de ràdio, van ser pioners en la forma de fer ràdio? Van crear escola? O van fer un tipus de ràdio diferent? O no tenia res a veure?
Sí, sí, no, van marcar molt, aquesta gent van marcar molt, perquè ells, d'alguna manera, van copiar una mica l'estil dels anys 50 d'Estats Units. Als anys 50, als Estats Units, neix el fenomen que aquí coneixem tipus 40 principals, val? Fins aleshores, la ràdio era una altra cosa. A partir dels anys 50, als Estats Units, comencen a fer una ràdio molt més dinàmica, molt més agressiva, amb jingles, en fi, que no para mai la música, etc. I una mica aquest model era el que volien els discjòqueis i les companyies discogràfiques volien importar cap a Europa. I els belgues i holandesos van ser uns mestres en copiar això, no? I van fer un estil propi que podríem dir que és el precursor després de la radiofórmula a tota Europa. Aquests van marcar el camí, als anys 70, de com es tenia que fer una ràdio dinàmica, moderna, jove, que no tingués res a veure amb el que es havia fet fins en aquell moment.
Bé, aquesta presència física a Platja d'Aro també va ser molt beneficiosa per Platja d'Aro i sobretot per la seva promoció turística. Com ho expliques això en el llibre, els que ja l'hem llegit, no ho volem desvetllar, però a veure, aquest lligam, aquest saber lligar la presència, en certa manera tècnica, de Ràdio Mi Amigo a Platja d'Aro amb la promoció del lloc que els acollia.
Va ser una mica una necessitat mútua. El Silva Intac i el seu equip necessitaven un cert recolzament polític o un cert recolzament social, no? No podem oblidar que estaven perseguits policialment, sí, sí. No, aquesta gent?
No volien anar de pirates.
Exacte. Els primers mesos, penseu que els estudis estaven amagats a dalt al Masnou, amb un xalet, tot molt, molt amagat i tot molt, molt, molt prudents, però de seguida que van contactar amb Jordi Comas, amb Pedescans i amb la gent de l'Ajuntament, allà es van donar compte que es podien ajudar mútuament. El Silo Intac i l'emissora van tenir la benedicció política de les autoritats locals, que en aquella època, encara estem parlant del tardofranquisme, encara doncs, els alcaldes com en Cargol, Joan Cargol, que va estar tant d'anys a Platja d'Aro, tenia molta influència en els governadors. En definitiva, ser amic de les autoritats municipals et donava un cert estatus i una certa protecció. I per altra banda, els de Platja d'Aro, amb en Jordi Comas al capdavant, de seguida es van donar compte de que aquella emissora era una bomba, vull dir que anunciaves qualsevol cosa allà i funcionava immediatament, el que fos, doncs aquí va arribar doncs, aquest matrimoni d'interès, no? De dir, bueno, pues, treballem junts. I Nantac i Ràdio Mimigó van ser molt generosos amb Platja d'Aro. Van fer moltes campanyes sense cost, van promocionar uns concursos internacionals que es feien, en definitiva, van fer molta feina i van començar a fer venir gent de Bèlgica i Holanda, que no era un turisme massa habitual en aquella època, doncs van emplenar la Costa Brava, no només Platja d'Aro, sinó també Lloret, i van emplenar la Costa Brava de belgues i holandesos.
Bé, el final personal, empresarial i fins i tot físic d'en Silvia Antac no va ser massa bo, però és important que en el llibre no s'amaga també aquesta part, diríem, més humana o tristament humana d'en Silvia Antac, com va anar, perquè fins i tot va anar a parar a la presó al final.
Sí. Ja he comentat abans que la vida d'en Silvia Antac és una vida de pel·lícula i jo em vaig trobar a l'hora que vaig anar fent entrevistes a gent i vaig anar investigant i vaig anar llegint articles i que s'havien fet en els Països Baixos, em vaig donar compte d'aquesta magnitud, no? De la magnitud del personatge. I en un moment donat vaig canviar l'estratègia perquè l'obra de recerca que jo tenia que fer era la vinculació de Ràdio Mi Amigo amb Platja d'Aro, val? Però a mitja feina vaig dir, vaig incloure com sigui la vida d'aquest home aquí, perquè és que és una llàstima haver descobert tot el que he descobert, que fins i tot vaig descobrir coses que ni els seus col·laboradors d'aquella època sabien, perquè estem parlant d'una vida absolutament apassionant. I tota aquesta informació, deixar-la en un calaix perquè no lliga amb el sentit de la investigació, doncs és una pena, no? I aleshores vaig fer doncs un cap mas, vaig fer doncs la història de Ràdio Mi Amigo a Platja d'Aro, però també la vida de Silvia Intac. D'aquí ve que es subtitula el llibre doncs El somni de Silvia Intac.
I com va ser el darrer programa, la darrera emissió de Ràdio Mi Amigo? Van fer un programa especial, van enfonsar el barco, no sé, van fer alguna cosa extra?
Van haver-hi diversos factors que van fer que la cosa es anés acabant, val? Hi havia problemes tècnics, parlem d'un vaixell que si llegiu el llibre doncs està trotinat des de fa desenes d'anys. Equipaments que s'espatllen bastant sovint per la Celebró, pels mateixos temporals, etc. Arriba un moment en què políticament tampoc té més recolzament. Arriba un moment que li diuen les autoritats espanyoles, li diuen al Silvia Intac que escolta, me comença a plegar veles, que això no pot continuar. Hi ha tota una sèrie de factors que fan que en un moment donat doncs, es parin les emissions i quedi en silenci aquesta emissora històrica que només va funcionar 4 anys i pico, però ha sigut o és un dels fenòmens més a nivell radiofònic més importants d'Europa. No?
I què n'ha quedat? Hem sabut, gràcies al teu llibre, doncs l'impacte i la presència i la promoció de Platja d'Aro, però a Bèlgica i Holanda se'n recorden de Ràdio Mi Amigo? O és una cosa que queda per la gent d'una certa edat, que diu, ah sí, o quan era jove jo l'escoltava, això... En són conscients, en aquests països, doncs, de la importància de comunicació i de projecció del propi país que va tenir Ràdio Mi Amigo?
Moltíssim. Sí, sí. Ràdio Mi Amigo, per la gent de Bèlgica i d'Holanda, és un mite. És un mite. I els, evidentment, els més joves ja comencen a veure-ho com una cosa folklòrica, no? Però encara hi ha un moviment extraordinari de gent que eren seguidors, que eren fans de Ràdio Mi Amigo i que encara continuen anant cada any, fan convencions, fan fires, es publiquen llibres contínuament, hi ha la voluntat de fer una pel·lícula. Va marcar molt a molta gent, això. Va ser un fenomen que va ser absolutament revolucionari en aquella època.
Joan, dintre d'aquest llegat que comentes, a nivell professional, podríem dir que també va haver-hi una escola o hi ha una generació de professionals que van, que es van nodrir d'aquesta Ràdio Mi Amigo?
Sí, segurament. A Europa molt més que aquí, però aquí nosaltres vam tenir la sort de que uns anys després de tancar Ràdio Mi Amigo, a través d'un tècnic que va quedar per aquí, a l'estiu portava disjòqueis, ex-disjòqueis d'aquestes emissores aquí a Platja d'Aro. I feien programa a Ràdio Platja d'Aro i feien shows a les discoteques on,
que bo,
on
que bo.
S'omplia de belgues i d'holandesos que eren fans, eren estrelles. Aquesta gent, un disjòquei d'aquests era una estrella, era una estrella absoluta, no? I aleshores aquests nanos, aquests joves que feien ràdio, doncs ens en van ensenyar. Els que començàvem aquella època dèiem, ostres, nen, però si això és la bomba, de la manera que presenten els discos aquesta gent, i com ho quadren, i com quin dinamisme tenen, i com barregen els jingles. I aleshores això va fer que, per exemple, de Ràdio Platja d'Aro sortissin discjòqueis molt importants, que després van anar a parar a Ràdio Girona, a la SER, que després van pujar cap a Barcelona, que han anat a Madrid i alguns han anat a l'altra punta del món, no? Vull dir que, d'alguna manera, no és que nosaltres fóssim cap pioners, perquè ja hi havia en Fernandisco a Barcelona, però sí que aquell estil que aquesta gent feien des dels anys 60, doncs segurament que va marcar la línia de lo que és la radiofórmula que avui coneixem.
Bé, hem convidat en Joan Peric perquè doncs, amb el seu treball d'investigació va guanyar la 6a edició del Premi Jordi Comas de recerca local. Què et sembla aquesta iniciativa municipal? Diguem-ho així, que d'una banda recorda, em penso, a la persona que tenia més amics a Girona, parlo de totes les comarques, com era el propi Jordi Comas,
sí. El
mal ha guanyat Jordi Comas, i aquesta iniciativa d'anar formant una, el que podríem dir, una enciclopèdia de Platja d'Aro.
Això està molt bé. Això és una cosa que ha fet que sortissin a la llum moltes dades, molts records, molts testimonis que d'una altra manera seria difícil que sortissin, no? Estem en una època digital, tothom està amb el mòbil enganxat i és molt difícil que la gent esbrini coses del passat, i en aquesta col·lecció, ja tenim una col·lecció que són 5 o 6 exemplars, doncs trobem autèntiques joies, no?, que ens descobreixen secrets i coses que s'havien quedat oblidades i que gràcies a això doncs ho pots tornar a reviure i pots assabentar-te. En el mateix cas de Ràdio Mi Amigo, aquí tu parlaves amb un i amb l'altre i uns te deien que si el barco estava aquí les Medes, els altres que si eren traficants de droga. Era, esclar, 40 anys de boca a boca de rumors fan que es desconeixi completament la història, no?
Estem a la recta final, Joan. Per finalitzar, estàs escrivint ara mateix? Estàs en coses noves?
No. A mi m'encanta escriure, jo escric perquè m'ho passo bé, o sigui, aquest és l'únic objectiu que tinc, però necessites temps i no, de moment no en tinc. No sé si algun dia podré tenir, però de moment no en tinc.
Bé, el llibre ja l'has fet, l'arbre no ho sé, però en tot cas, a poc, pas a pas, no?
Exacte, no, d'arbres n'he plantat molts.
Molt
el
bé.
Que no tinc és fills, però bé, i em penso que ja ho tinc una mica fotut.
Molt bé, doncs...
El que sí que voldria dir abans d'acabar, sí. Si algú li interessa llegir el llibre, nosaltres el venem, bueno, nosaltres, l'organització el ven a preu de cost de 5 euros.
Què dius ara?
Sí, no, aquí ningú vol fer diners amb això. I que si algú té interès en trobar-lo, doncs el venen al preu de 5 euros a la biblioteca de Platja d'Aro i a l'oficina de turisme. Ho dic perquè si algú li interessa.
Oh, i tant, t'anàvem a preguntar, efectivament. Doncs queda dit, Joan Perich, molta sort. Gràcies per recordar-nos Ràdio Mamigo amb aquest llibre i ànim i endavant.
Gràcies a vosaltres per el vostre interès. Una abraçada, Víctor.
Gràcies.
A reveure, Joan, que vagi molt bé.
Una altra per tu.
Vinga. Forta, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Aquest és un programa fet possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Tornem d'aquí 7 dies, Víctor.
Fins la setmana entrant, si Déu vol.
Els ha parlat Lluís Arter, gràcies. Adéu-siau.